Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu diràs, aquest diumenge 25 de juny del 2023, cap de setmana de la Revetlla, amb una calor infernal aquests dies, i amb una fita històrica. Aquest cap de setmana serà recordat per una fita històrica del Futbol Club Barcelona. Per primer cop, els 6 equips professionals del club han guanyat les 6 lligues en una mateixa temporada. Ahir ja en parlàvem, el Tu diràs, amb Xavier Budó, que és el director d'esports professionals del Barça, que també va prometre que les seccions seguiran sent competitives al màxim nivell, tot i les retallades i la sortida d'algunes grans estrelles, per exemple, la de Nikola Mirotić al bàsquet del Barça. I ara que s'ha acabat la temporada definitivament, perquè avui és el primer diumenge de l'any sense competició de cap equip professional del Barça. L'últim partit d'un equip professional va ser aquest divendres, el dia de la Revetlla de Sant Joan, l'equip de futbol sala, que va guanyar la Lliga a la pista del Jaén, a l'Olivo Arena. Aquest cap de setmana, per tant, ha estat el primer de l'any en què cap equip professional del Barça estava en competició. I per aquest motiu farem un balanç d'aquestes 6 lligues, d'aquesta fita històrica, amb especialistes de cada secció, del futbol masculí, del futbol femení, del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala i de l'hoquei patins, i també, evidentment, amb l'opinió dels nostres tertulians, l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona, i avui també amb el company Àlex Pintanel. A més, hem de connectar amb el Brasil. Volem parlar avui de Vitor Roque, que hauria de ser el següent fitxatge del Barça. Després d'Íñigo Martínez i d'Ilkay Gundogan, encara no són oficials, però són jugadors del Barça, ara ha d'arribar el torn del davanter. I tot apunta que serà Vitor Roque, aquesta jove promesa brasilera de només 18 anys, que ahir va marcar un bon gol contra amb el seu equip, amb l'Atlético Paranaense, contra el Corinthians. I després, del davanter, faltarà el pivot. Avui també parlarem d'aquesta posició que ha de ser el relleu de Sergio Busquets i que el Barça no acaba de trobar, perquè les preferències que tenia Xavi són pràcticament impossibles. Zubimendi i Kimmich, entre d'altres. Doncs en parlarem de tot plegat a la tertúlia avui amb l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i l'Àlex Pintanel. I per parlar de Vitor Roque, avui connectarem amb el Brasil, amb el nostre corresponsal al Brasil, Pau Ramírez, i també amb un periodista brasiler, Marcelo Beckler, que fa anys que és aquí a Catalunya seguint l'actualitat del Barça, però que evidentment està connectadíssim amb tot el futbol brasiler. I hem d'anar fins a l'Argentina, també. S'està fent ara mateix l'homenatge a Juan Román Riquelme, amb un munt de mites a la Bombonera, al camp de Boca Juniors, i amb la presència de Leo Messi. Ja hem vist imatges de Messi abraçant-se a Riquelme, i Messi jugarà uns minuts. Aquest homenatge que faran a la Bombonera està absolutament plena, amb la gent cantant des de fa hores i esperant que arrenqui aquest partit d'homenatge a Riquelme, que arrenca, ha d'arrencar ara mateix, a les 11 en punt, hora catalana, estava previst que arrenqués aquest homenatge. Tot plegat el dia en què s'ha confirmat que un altre jugador de primer nivell se'n va cap a l'Aràbia Saudita, Koulibaly. Aquest central del Chelsea, que el Barça havia pretès, fitxa per l'Al Hilal de Rubén Neves, un altre jugador que havia sonat pel Barça i que a les últimes hores ha fitxat per la Lliga Saudita. Déu-n'hi-do el dispendi que estan fent els saudites per fitxar futbolistes europeus de primer nivell. A més, fa només una estona, l'Aldenc ha pujat a segona divisió, ha eliminat el Real Madrid Castilla en un partit boig, dramàtic, amb pròrroga, que ha acabat amb empat a 3, l'anada havia acabat amb empat a 1, per tant, en el global, el Denk i Madrid Castilla han quedat 4-4, però ja sabeu que després de la pròrroga no hi ha penals, perquè el que compta és qui va quedar millor classificat. I en aquest cas d'empat, després d'una pròrroga, el millor classificat a la Lliga regular va ser l'Aldenc, que va acabar segon al grup 2 de la primera ref. El Castilla havia acabat tercer al grup primer d'aquesta primera federació. Per tant, felicitats a la gent d'Elda. 59 anys després, l'Aldenc torna al futbol professional. Des de l'any 1964, l'Aldenc no jugava a segona divisió. Un club, per cert, fundat per penyistes del Barça l'any 1921 i que per això vesteix de blau i grana. Aldenc i Alcorcón, que ahir va eliminar el Castelló, Aldenc i Alcorcón seran, doncs, rivals de l'Espanyol la pròxima temporada a segona divisió. I també tenim fins a la una de la matinada l'actualitat del bàsquet. El Mundet explicarà, per exemple, novetats del Mercato del Barça, amb noms propis com el de Sertac Salli, el de Nagy i també el de Jokubaitis. I amb el Quim Salvador hem de repassar el Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme sense Marc Márquez, que un altre cop avui s'ha quedat sense córrer la cursa de diumenge per les caigudes. Déu-n'hi-do la temporada que està tenint el pilot de Cervera. I finalment, repassarem una altra de les notícies d'aquest diumenge, el triomf de Carlos Alcaraz, que ha guanyat un torneig d'herba, el seu primer torneig d'herba, a les portes de Wimbledon. Avui ha guanyat la final de Queens contra l'australià Demiñor, ha recuperat el número 1 del món al rànquing ATP de tennis i, per tant, arribarà com a número 1 del món a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada que arrenca la setmana vinent a l'All England Club de Londres. Tot això i alguna cosa més aquí al Tu Diràs fins a la una de la matinada, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Avui, com dèiem, acompanyats del gran Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona
Què
nit.
Què tal? Bona nit. L'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. De seguida també amb l'Àngel Pichalonso. Ja ens acompanya també aquí a l'estudi de RAC1 el Roger Saperes. Hola, Saperes.
Hola, què tal, Parisi? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Molta teca avui a comentar.
Sí, home, i tant.
Algunes carpetes del Mercato també posarem sobre la taula.
També en tenim.
Deixa'm saber com va anar, com veu gaudir des de fora la festa d'estiu del Tu Diràs, aquest dijous a Cala Nuri. Us veu passar bé, Àlex?
Sí, molt bé, home. Gràcies per la invitació, gràcies per les cervesetes.
Molt bé.
I ens vam passar molt bé, no?
Sí. Sani, tu guai. També?
Sí, jo també, però vaig marxar al final per a la una ja tard, dic, no sigui que aquests em vulguin tirar l'aigua o algú a la platja.
Vas fer bé, vas fer bé.
I jo ja que ja tinc molts anys, dic, és el moment.
Hòstia, vas fotre una finta d'aquelles que feies,
ja, sí,
eh?
Sí, em vaig driblar dos o tres i vaig marxar.
Si t'haguessis quedat, t'haguéssim enredat per fer una altra cosa, no,
ah, sí?
No per mullar-te.
No, ja no tinc edat.
No?
Bueno, depèn per quina cosa,
Unes ballaruques, unes ballaruques.
Ah, això sí, home, això sí, encara sí. Moc les cames, encara.
Molt bé. Bé, ara ho sentíeu, no? Ha pujat l'Aldenc, rival de l'Espanyol, l'any vinent. Feia 59 anys que no pujava a la segona divisió, aquest club. Es va allà a Alacant.
Sí, sí, molt de mèrit.
Club modest.
Molt mèrit, eh? La veritat és que estava escoltant el partit i és curiós, eh? Perquè el Madrid estava guanyant 0-2, li han empatat 2-2 i
després hem anat a la pròrroga.
A la pròrroga, el 2-3 amb un penal, segons deien els de la ràdio, segons deien que el penal, que d'entrada han dit que sí, però després quan han vist repeticions ja no semblava tan penal, i després n'hi ha hagut un altre a favor, en aquest cas és estat a favor de l'Aldenc, que si li ha tocat el braç i tal, però com que no hi ha VAR,
jo he estat veient aquí a la redacció amb els companys el partit a Madrid Televisión, que era l'únic canal que hem trobat que fes el partit en directe, Madrid Televisión, i fins i tot ells han dit que era justet el penal,
pues si
que donava que la classificació justet al Castilla.
Sí, sí,
sí, sí. Després ha acabat aconseguint l'empat en una jugada també polèmica l'Aldenc, i mira, al final ha pujat.
No, que té mèrit, al final han estat pràcticament va estar gran part de la temporada primers, excepte el tram final, que és quan la Morevieta crec que el supera.
Bueno, queden empatat a punts. A Morevieta i Aldenc van quedar empatat a punts, i per la baràs particular puja la Morevieta.
Pràcticament durant tota la temporada per davant l'Aldenc, i mira, el premi a aquesta regularitat i aquesta bona temporada que han fet.
I el Corcón també ha pujat. Déu-n'hi-do, l'any que ve l'Espanyol, no, Dani, ja en parlarem, però...
Home, no ve que l'Alcorcón i l'Aldenc perquè siguin candidats per pujar...
No, t'ho dic pels camps, perquè sí, són camps petits, difícils...
Hi ha molt nivell a segona divisió,
Que és complicat, segur. Que és complicat, segur, però sí que són camps, no? El de l'Aldenc no el conec, he vist algunes imatges, i el de l'Alcorcón ja sabem que és un camp que sempre ha estat complicat. i han fet una molt bona temporada, aquesta és la veritat.
Dijous es fa el sorteig del calendari de segona divisió. Ja sabem el sorteig del calendari de primera, doncs aquest dijous, un cop ara ja s'han confirmat el Corcón i el Denc com a nous equips de segona, es farà el sorteig del calendari i sabrem, doncs, això, quan debuta l'Espanyol, quan comença fora...
I després també la clau de saber, Dani, el que podrà mantenir l'Espanyol, és a dir, quina plantilla podrà tenir de cara a la propera temporada.
No, anem,
et varia molt si pots mantenir els dos, tres pilars darrere, etcètera.
Anem de cara a tres o quatre palanques i ja veuràs com fitxarem a no sé qui. No sé, sí, és veritat, no sé...
Crec que canvia molt si l'Espanyol manté, per exemple, l'Arbé, entre altres coses, o...
Clar, això anava a dir, què et va semblar tota aquesta informació que va aparèixer aquesta setmana?
Això del Barça?
Sí, que evidentment que està confirmada, vull dir, el Barça va contactar amb l'entorn de Sergi d'Arbé per saber una mica per on anaven...
Està bé, però et posa... Amb d'Arbé el posaria en un problema. A veure, un problema, ell, sapiguent que ell és un professional del futbol, que ve un equip, o en aquest cas el Barça, que està en competicions, està a la Champions i és el Barça, però tu t'estàs tan identificat amb l'Espanyol que donar aquest pas costaria, però jo ho entendria perfectament, ho entendria perfectament, que com a professional pogués anar al Barça.
Bé, la història teva, que una mica més hi acabes al
sí,
Barça també.
Sí, però no volia dir-ho, però sí.
No, ja vam explicar
però
que...
Però no era tant en aquell moment el fet de dir... Hi havia jugadors que de l'Espanyol anaven al Barça, però...
Vols dir que eres diferent?
Jo era un cas excepcional dins de l'Espanyol, sortint dels 12 anys de l'infantil, d'estar allà... Vull dir... En aquells moments, per exemple, era impensable, en aquells moments, que veure Solsona al Barça o Reixac a l'Espanyol, hòstia, no era. Bueno, de fet, no es va poder fer, i no, perquè tampoc hi havia clàusules. En aquell moment no hi havia clàusules, hi havia el dret a retenció. Ja. O sigui, no depenia del jugador, no tenies la paella pel mànec, el jugador. O sigui, que depenies del club, el club deia que no i deia que no i no podies marxar.
Ja vam explicar que sí, que el Dardet té una sèrie de clàusules un cop l'Espanyol ha descendit de segona, però que ell, per amor al club, evidentment no l'hagués deixat tirat a l'Espanyol, no hagués marxat cedit sí, però... gratis a un altre equip.
Segons diuen, jo no he vist el contracte, però hi ha la clàusula que fins al 10 de juliol
sí.
Ell pot anar cedit
amb un equip que li pagui la fitxa de primera.
Li paga la fitxa de primera gratuïtament,
sí.
Sense donar res a l'Espanyol.
Sí.
A partir del 10 de juliol fins al 31 fa la feta que es converteix en 10 milions la
li baixa 10 milions
la clàusula,
euros la clàusula rescissió.
I a partir de l'1 d'agost, no sé si
a
també
50.
Li torna a pujar
a 50. Li puja 50.
Bueno, clar, però si el club que el vulgui el anirà a buscar quan no hagi de pagar res.
Ja, però...
Clar, ell, en aquest cas
ell
del Barça,
té un sentiment per l'Espanyol que no només el Barça, que ell el que no volia era deixar tirat a l'Espanyol sense un duro si havia de marxar. Que ell, jo per les declaracions que va fer a l'última jornada, se s'ha identificat encara amb el club, no? Tot i el descens a segona.
Home, seria bo, aviam, esportivament, parlant ara sent una mica egoista, seria bo que d'Ardés quedés. Vull dir, clar, l'Espanyol no es pot permetre que el jugador d'aquesta categoria marxi Joselu, marxi d'Ardé i en marxi algun altre que no sé qui pot ser, no? Però el pal de paller és ell, a part de dos o tres o quatre fitxatges que hauran de fer. Però bueno... quan acaba el tema d'això, el 30 d'agost...
De la clàusula?
No, dels fitxatges i...
Ui, sí, l'1 de setembre, això que anirà.
Alguns, els fax, no arriba a l'hora, no arriben, eh? Que a les 12 de la nit i no ha passat el fax, eh?
El de De Gea.
El de De Gea.
Per exemple, a Madrid, en el seu dia.
A més, el d'Ardesc, bàsic pel que vol Luis García. Això pel que va intentar fer Luis García en el tram final i pel que vol de cara a la propera temporada. Desconec què farà un el Sergi, però a mi crec que és un perfil que s'hagués adaptat molt bé al Barça. Tinc aquesta sensació. També l'entenc a ell i des de fora la sensació és que és molt perico, molt de l'Espanyol, i em costaria creure que el darrer acceptés una oferta per l'Espanyol encara que el Barça pagués...
el que sigui.
Molts quartos, no? La sensació que tinc jo des de fora, eh? Jo el veig molt de l'Espanyol com per marxar al Barça, tot i la situació de l'Espanyol sí. De jugar a segona.
No, t'haurien queixat al Barça, sí, Dardé?
Home, jugar amb aquesta posició d'interior, inclús donant un cop de mà amb el possible pivot, fent com de dos pivots, també ho pot fer. Sí, sí, sí. Li va millor, jo crec que li va millor jugar de cara, Hi ha jugadors que els hi va millor jugar de cara a la porteria, jugar d'esquena a l'hora de donar-se la volta, encara que ell ho fa, doncs em dona la sensació que li costa una miqueta més, jugant amb aquest, que ara ja és el Cuadrado, no sé quan, doncs aquest, podria fer-ho, però ara ja ha arribat Gundogan, també, i si arriba un pivot, ja Xavi ja té un problema.
Si
arriba un pivot per jugar de titular.
Sí, però si arriba un pivot, ja m'ha explicat que Xavi, si pogués, voldria encara un altre jugador d'aquests perfil...
Un altre enmig del camp.
Interior, amb arribada, sí, sí.
Desequilibri,
si Xavi
no?
pogués, voldria tenir totes les posicions doblades.
Pedri,
comptant que surtin,
Gundogan,
que si és Pablo Torres...
Si ve un pivot i després en vol un altre, ja, i no conto a Gavi.
Però aquests quatre...
Però n'has de tenir vuit. N'hauries de tenir vuit en posicions doblades, saps?
8 al mig del camp?
Bueno, clar, si juga amb 4, n'has de tenir 4 i 4, doblats.
Sí, però...
Això seria ideal per sí, Xavi, això.
Sí, sí, que està, que ho entenc perfectament.
Però llavors han de sortir jugadors com
arriben,
Ferran Torres...
Que arriben jugadors... A veure, en principi per ser titulars, o sigui, no ha arribat el que sí de turno, que saps que més o menys igual no juga d'entrada i jugarà estones el dia del Getafe i el dia tal.
Sí, Dani, però...
Però tu arriba Gundogan, eh? Gundogan...
Titular.
Sí.
Clar, vale. Vale, i si arriba un pivot titular...
Sí, seran el pivot, Frenkie, Gundogan i Pedri. Aquests són els quatre.
Vale.
A partir d'aquí tens a Gavi,
si
de suplent.
Ja l'hem tret.
Gavi de suplent.
Un dels problemes que ha tingut el Barça aquesta temporada per mi ha estat el fons d'armari, que quan hi ha hagut lesions de jugadors importants, quan l'equip s'ha caigut.
Bé, bueno, ja, tot està per veure. Si està bé. Sí.
Un quart de 12... Fem una primera pausa molt ràpida, de seguida saludem ja l'Àngel Pichalonso i començarem avui, després seguirem obrint carpetes de Mercato sobre el pivot, que està interessant això, aquest debat que obria el Dani de qui jugarà, qui no jugarà, com farem.
No, doncs... però això imagina't ara, ja, i no obro.
Després l'obrirem.
El maló, el ganivet, ho té tot aquí. Obre, Dani, vinga.
Estil Busquets.
Sí.
N'hi ha tres que és impossible. Que és Rodrigo, que és Kimi
i
Zubimendi, que això és impossible. Quin altre perfil hi ha?
Avui...
El dic?
No, avui els posarem sobre la taula. Guarda tu. Va. Ara tornem i saludem el Pichi i arrenquem el programa.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 11:45 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 11:45 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu.
amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim amb Dani Solsona, Àlex Pintanel i també saludem ja l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Aquí estem ja, començant a fer tertúlia una mica de qui pot ser el pivot del Barça, qui no. Ara ja anirem, ara ja anirem. I avui també volem parlar de Vitor Roque, d'aquest davanter brasiler que el Barça té molt a prop. És a punt de lligar. Però primer, ja que ha estat un cap de setmana històric, volíem fer un repàs molt ràpid d'aquesta fita que és guanyar les 6 lligues de les 6 seccions professionals per primer cop a la història. Posem-hi un asterisc, que sempre el posem, saperes, l'any del centenari, el Barça, que tenia 4 seccions professionals, ja va guanyar aquella temporada les 4 seccions professionals, per tant ja s'havia fet a la història del Barça que les seccions professionals guanyessin el mateix any la Lliga, però eren 4. Ara té molt més mèrit perquè des que hi ha 6 seccions professionals és el primer any que s'aconsegueixen les 6 lligues en una mateixa temporada. Aquell any que van ser futbol masculí, bàsquet, handbol i hoquei.
Sí.
L'any, l'època de Van Gaal.
L'any del centenari.
L'any del centenari, sí, correcte.
Hi ha una rua i surten fins i tot en el bus a celebrar aquestes 4 lligues.
Mm. Ara, clar, ara s'hi ha sumat el femení i el futbol sala, que abans no eren seccions professionals i ara sí que ho són, i el Barça ha aconseguit aquestes 6 lligues. I per això volíem fer un petit tastet de cada secció professional, un petit tastet de com ha anat la temporada a la Lliga i també l'anàlisi d'algun dels nostres col·laboradors. A veure, comencem fent el repàs de la Lliga masculina de futbol del Barça.
Doncs vinga, comencem repassant aquesta Lliga que l'ha guanyat el Barça sumant 88 punts, 10 més que el segon classificat, el Real Madrid, que n'ha aconseguit 78. És la 27a Lliga de la història del Barça, de manera que es queda a 8 de les 35 del Madrid que lidera aquesta classificació. La primera en 4 anys, la sisena en els darrers 10, en aquesta dècada. Si hem de posar-li nom, n'hi ha per tots els gustos, la Lliga de Xavi, la Lliga de l'1-0, 11 victòries amb aquest marcador, 14 per la mínima, o la Lliga, per exemple, dels 4 migcampistes. Els números, 28 partits guanyats, 4 empatats, 6 perduts, 3 dels quals quan l'equip ja era campió, una lliga que ha anat acompanyada del Zamora de Ter Stegen, 20 gols en contra en 38 partits, i del Pichichi de Lewandowski, 23 gols dels 70 que ha marcat l'equip. El Barça ha destacat pel seu rendiment defensiu, és l'equip que menys ha encaixat en diferència, 13 gols menys que el segon equip en aquesta faceta, l'Atlético, i 15 menys que el tercer, la Real Societat. En l'apartat ofensiu, el Madrid ha marcat més gols que l'equip blaugrana, n'ha fet 5 més, 75 a 70, com ara estàvem comentant. A nivell individual, el jugador més utilitzat ha estat Marc-André Ter Stegen, 3.349 minuts en 38 partits, el que menys Iñaki Peña i Pablo Torre, al marge d'Iñaki Peña i de Pablo Torre, Frank Kessié, amb 977 minuts. Escoltem la valoració que en fa d'aquesta lliga l'analista del Barça Juga-RAC1, el Marc Guillén.
El Barça ha fet una lliga excel·lent, crec que és l'equip que més desig, més fam de lliga ha tingut i que més mèrits ha fet sense cap mena de dubte, sobretot a través d'una pressió innegociable. En tots els partits, 11 jugadors pressionant, amb un Ter Stegen superlatiu, i quan hi havia algun incendi, una línia defensiva que era superior, que era capaç d'apagar qualsevol incendi. El Barça hi ha anat, sempre hi ha anat, per això ha tingut aquest premi de la regularitat, fins i tot en els moments delicats. A l'octubre va haver una derrota molt dura al Bernabéu per 3-1. El Barça se'n va saber sortir el següent partit contra el Villarreal a casa 3-0, i el següent un significatiu, un 4-0 contra l'Atlètic Club, on el Barça va començar a jugar amb 4 migcampistes, i aquests 4 migcampistes el que li ha donat la solidesa, la regularitat, quan li ha faltat el gol. A la primera volta hi havia els gols de Lewandowski, a la segona no n'hi havia tants de gols de Lewandowski, però aquest control dels 4 migcampistes que va començar amb l'Atlètic li va donar la regularitat que al final li ha donat una molt bona temporada al Barça, sobretot a la Lliga. Podem discutir si la nota és més o menys alta en global, però la Lliga ha estat excel·lent i al final la temporada és bona per la Lliga.
Lliga pel Barça, comentari del Marc Guillén, d'aquest Barça campió de Lliga amb Xavi Hernández a la banqueta, la primera Lliga post-Messi, post-Messi, i amb aquestes dades que a mi em semblen significatives, sisena Lliga en els últims 10 anys, que no està malament, més de la meitat, i com ara deia el Saperes, a mi m'ha cridat l'atenció que Frank Kessier hagi estat el jugador menys utilitzat a la Lliga, només a la Lliga, evidentment sense comptar el porter suplent Iñaki Peña o Pablo Torre. Què et sembla, Pichi? Quina valoració fas de la Lliga, del Barça de Xavi?
Bueno, ho ha fet molt bé el Marc, no? En aquest sentit, jo crec que és la Lliga de, on l'aspecte defensiu ha estat per sobre el defensiu, on l'equip ha treballat en tots i cada un dels partits com a bloc, però indubtablement sí, destacar Ter Stegen, destacar Lewandowski en la faceta ofensiva, però jo crec que ha estat l'equip, el conjunt, el que ha guanyat aquesta Lliga.
Àlex?
Sí, estic molt d'acord. Solidesa defensiva, Ter Stegen recuperant la seva millor versió i que probablement no ha estat un Barça, al marge de la Ter Stegen, probablement tant d'individualitat. És cert que hi ha hagut jugadors que han rendit a un nivell molt alt, però em quedo amb el grup. Crec que ha sigut capital i fonamental el grup per guanyar aquesta Lliga.
Més coral, no?, que individual.
Sí, i per com ho ha fet, a més, sí.
A mi el que m'ha agradat més és com ha modificat i com s'ha adaptat a les circumstàncies Xavi, que va començar amb una idea molt clara, de jugar amb dos bandes oberts, i això sí que funcionava, però no acabava de funcionar bé fins que va començar a jugar amb aquest quart migcampista i ja tenia més possessió, amb una defensa molt, molt contundent. I això a mi em sembla que és tremendo per un entrenador amb una idea clara, que segueix tenint la mateixa filosofia, però adaptant alguna posició per tenir a lo millor més control al mig, que abans no el tenia tant, o era més directe, i a través de la possessió doncs a l'equip va anar millorant, i això m'encanta a mi d'un entrenador que no és jo faig això i vagi bé o malament, jo segueixo amb això. No, n'hi ha que ho fan, i a vegades els hi surt bé i els altres no, i en aquest cas Xavi va modificar això.
Per tant...
Sí, vull apuntar una altra cosa, sí. Aleix.
Sí.
La constatació de que amb quatre centrecampistes l'equip és
no,
molt millor.
Aquesta, eh?
és molt millor, és molt més sòlid defensivament, ofensivament te crea el mateix perill o més, i per tant tots aquests amants de l'ADN del Barça i tal i qual, i que s'ha de ser 4-3-3 amb dos extrems purs i tal i qual, pues hauran donat compte que sense aquest dibuix també se pot fer molt bon futbol i molt bons resultats.
I amb un sobretot si tens un lateral molt ofensiu
com Balde,
o en algunes ocasions quan Alba encara estava incorporat una mica més per davant, i això, clar, si no tens aquest element, doncs perds una mica de potencial amb una banda, però ho guanyes al mig del
si no està tot més equilibrat, no?
Quan no ha tingut el Barça laterals ofensius, si el problema és que ha tingut els dos laterals ofensius, el dret i l'esquerrà, i se n'anava cap a dalt, els dos a la vegada atacaven i pobre Busquets se tornava boig, és quan l'equip tenia aquestes debilitats defensives.
No, i que amb quatre al mig també, el fet de posar algú més al costat de Busquets, hem vist la millor versió de Busquets respecte als últims anys, més llibertat per Frenkie de Jong, hem vist també la millor versió de Frenkie de Jong, i després per mi Pedri al costat del punta, a prop del punta, que per mi és on és perillós, és on és més decisiu i determinant, i a més hem vist una faceta nova de Pedri aquesta temporada abans de la lesió, que és que a més marcava gols, va haver un moment abans de lesionar-se que va marcar no sé si 3 o 4 gols en 5 o 6 partits, no?
Quan no hi havia Lewandowski, més a més, aquella etapa al gener, no?
Per tant, per mi també està fonamental això, perquè hem vist el fet de jugar amb 4 la millor versió d'aquests jugadors també.
El Barça masculí va guanyar la Lliga amb 88 punts, amb 10 de marge sobre el Real Madrid, i el Barça femení, curiosament, també va guanyar la Lliga EFA amb 88 punts. Segona lliga que repassem, de la qual fem balanç, és aquesta del Barça femení, que ja es preveia que la guanyarien, però que s'ha de guanyar. És que al final s'han de guanyar els partits i fer gols. Marina Garrido, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat aquesta lliga del Barça femení?
Doncs el Barça femení ha aconseguit aquesta temporada la quarta lliga consecutiva, la vuitena del seu palmarès. Això sí, aquesta ha estat la primera lliga professional femenina. Les blaugranes clares dominadores es van proclamar campiones quan encara faltaven 4 jornades per acabar la temporada. Han disputat 30 partits amb un balanç de 28 victòries, un empat i una derrota, sumant 118 gols a favor, el que suposa una mitjana de gairebé 4 gols per partit. I rebent només 10 en contra. Perquè ens fem una idea d'aquesta magnitud, els segons equips més golejadors, que són Madrid i Llevant, n'han sumat 80 a favor, i el Barça, recordo, 118. Per tant, Ochoa ha estat la màxima golejadora del conjunt blaugrana, amb 21 gols, perdó, i Aitana, la futbolista que més assistències ha sumat, un total de 10. A més, durant aquesta lliga, el Barça ha assolit un rècord únic a nivell mundial. S'ha convertit en el primer equip en tota la història del futbol professional, masculí i femení, en guanyar 50 partits consecutius en la competició domèstica, una xifra que ha arribat a ampliar fins als 62 partits seguits, topant-se amb la victòria a la Lliga. I una Lliga que ha estat marcada per l'absència de la capitana, Alexia Putellas. La de Mollet del Vallès s'ha perdut pràcticament tota la temporada, i el seu retorn als terrenys de joc, després de la seva llarga lesió al lligament creuat del genoll, es produïa justament el dia que es proclamaven matemàticament campiones de Lliga al Johan Cruyff, un dia rodó per la pilota d'or, perquè era ella l'encarregada d'aixecar el trofeu ben amunt, juntament amb Marta Torrejón. Escoltem ara la valoració que ens fa Marc Andrés, comentarista del Barça femení aquí a RAC1.
Aquesta primera lliga professional ha estat un experiment, i com tot experiment ha tingut coses molt bones i molt dolentes. I futbolísticament, realment només es pot parlar de coses bones, perquè tens un Barça que va perdre la seva capitana i millor jugadora del món, Alexia Putellas, i tot i així, doncs va seguir dominant la lliga amb mà de ferro, amb el fitxatge més car de la història, Kira Walls, descobriments de noves jugadores com Salma Parayuelo o Vicky López, i a més les habituals donant una passa endavant, sobretot destacant Aitana Bonmatí. Un Barça que ha seguit controlant els partits, que ha seguit sent superior als rivals, però potser sí que amb una mica menys de claredat, perquè has tingut doncs opcions de perdre partits, inclús acabes perdent per primera vegada en 4 anys contra el Madrid Club de Futbol, i també amb ensurts a casa, com una victòria 2-1 contra el Llevant, mateix resultat que contra la Real Societat, inclús un 1-0 contra el Real Madrid. Senyal que la Lliga sí que s'ha collat, la distància entre els equips de dalt s'ha collat una mica, però el Barça encara està 2 esglaons per sobre. Inclús una gran temporada de Lliga a nivell futbolístic pel Barça, parlant del filial, perquè te recordem que tens un filial que també ha guanyat la Lliga, i per tant, doncs, futbolísticament només es poden dir coses bones d'aquesta temporada pel Barça. Així tot, tant el Barça com la resta d'equips s'ha vist involucrat en aquesta primera lliga professional que organitzativament ha estat un desastre. Terrenys artificials, equipaments d'estadis doncs, indignes d'una lliga professional, promeses incomplertes en l'apartat audiovisual, i ja per posar la cirereta del pastís, aquest acord amb Finetwork, patrocinador oficial, patrocinador principal d'aquesta lliga professional, que resulta que no és un acord de patrocini, sinó era un acord d'intencions, i que ara doncs, deixa la Lliga F, per què no dir-ho així, amb el cul a l'aire, i deixa aquesta Lliga F com a una mica incompetent de cara a seguir portant una lliga professional en temporades futures.
L'opinió del Marc Andrés, també de tot el desgavell que hi ha hagut en aquesta primera temporada com a lliga professional de la Lliga F. Bé, jo crec que era de preveure que el Barça femení guanyés la Lliga, és molt superior a la resta de rivals, però insisteixo, s'ha de guanyar, s'han de fer aquests números, s'ha d'estar motivada a cada partit, i després a més ho han completat amb la Champions, no? Vull dir que no es pot demanar massa més. Per mi el més difícil era jugar sense Alexia, no? I això ho han aconseguit. És així. Tenen, i ho han fet bé, a més a més.
Tenen molt bon planter de jugadores.
Sí, s'ha fitxat molt bé al mig del camp, també.
És veritat que ens agradaria, o que m'agradaria a mi, doncs que cada vegada s'escurcés una mica més la diferència que hi ha entre el Barça i els altres equips, que sigui alguna cosa més competitiu.
A la Lliga espanyola.
A la Lliga, a la Lliga, perquè ja a Europa sí que és veritat que ja hi ha equips que ja poden plantar cara i això, però a la Lliga espanyola em falten 2-3 equips que diguis, perquè si no apostes pel Barça segur a la Lliga, amb uns números brutals, que després s'han de fer i s'ha de guanyar, ja ho sabem, però tens tots els números per fer-ho.
Pintanel, què t'ha semblat la Lliga del femení?
No, que té molt mèrit, i és veritat, i estic d'acord que, bueno, és una evidència que la diferència entre el Barça i el Madrid potser s'apropa una miqueta, però la resta d'equips és abismal. Però tot això, per mi, el que és complicat és mantenir-te. El que deien també el Barça, no, el fet de mantenir-te per mi és el més complicat, i guanyar 50 partits seguits, per molta diferència que hi hagi, els has de guanyar els partits, i per mi el més complicat era mantenir-se, i el Barça ho ha fet sense l'Alexia, i a més et demostra el nivell competitiu de l'equip havent guanyat la Champions, no? I per tant, una temporada rodona, si no hagués estat per exclusió a la Copa de la Reina, doncs potser haguéssim estat
encara parlant d'una temporada, vamos.
Sí, amb tot.
Brillant,
no?
Sí, sí, amb tot.
Tots els títols. El Barça masculí va fer 88 punts, corregeixo, el femení va fer 85, en el que sí que van fer el mateix és en la diferència. El masculí li va treure 10 punts al Real Madrid i el femení li ha tret 10 punts també al Real Madrid, no? Per tant, mateixa diferència en aquestes dues lligues. Pichi, què t'ha semblat aquesta lliga del femení i el futbol que fan, no? També, que cada cop s'assembla més a la filosofia, sí, que hi ha al club.
Sí, estic d'acord amb el Lluís, que hi ha, que el més difícil és mantenir, seguir tenint la fam per guanyar quan ho han guanyat tot, no? Aquesta continuïtat amb el joc, aquesta competitivitat, encara que ho tinguin fàcil, pues és fàcil la tendència de que quan has guanyat relaxar-te i emportar-te més d'una ensura. Aquesta temporada han tingut alguns partits, com diuen, amb certs problemes, però el rendiment sense l'Alexia jo crec que ha estat brillant i que l'Aitana ha donat un pas cap endavant i veritablement segueixen volent guanyar coses i això és el més important de tot.
Marina, què volies dir? Sí.
Sí, que crec que també el fet de que Alexia Putellas aquest any no participi tant per la seva lesió ha fet que descobrim una Aitana Bonmatí diferent. Sabíem el potencial d'aquesta jugadora, però jo crec que s'ha posat l'equip a les esquenes i ha exercit de líder i potser ha brillat més que no pas quan estava Alexia al costat, i de fet Aitana té molts números aquest any de ser pilota d'or si fa també un gran mundial. Per tant, és una cosa positiva també.
Això arrenca a mitjans de juliol, ara, aquest mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Aitana, que ha estat MVP de la Champions,
sí,
si no vaig errat, per tant, sí que és veritat que ha brillat molt més al mig del camp. Hem descobert una Patri d'interior també, no?
Sí, al mig del camp jo crec que hem acabat descobrint figures o jugadores en una altra versió, perquè al final Alexia claparava amb molta tensió i guiava molt a l'equip i crec que ha estat interessant. Potser ha sigut com una part positiva. La gent es pensava que sense Alexia aniria tot molt malament al mig del camp, i jo crec que ha estat al revés. Òbviament, quan torni Alexia, doncs l'equip, l'engranatge serà com sempre, però crec que ha estat interessant veure aquestes figures i sobretot la d'Aitana Bonmatí, que aquesta temporada pot acabar sent la pilota d'or.
Ha fet un pas endavant, i a més Giraldes, quan torni Alexia, tindrà més elements, no?, al mig del camp per jugar i per despistar les rivals. Segona lliga. Anem a la tercera, la del bàsquet. When I wake up in the morning I see nothing. Entre l'estudi al Marc Mundet. Hola, Mundet.
Què tal? Bona nit.
Una lliga del Barça pràcticament impecable, la lliga del Barça ACB.
Dades objectives. És la 20a lliga de la secció, la 17a en l'era ACB. Ha cridat molt l'atenció la manera com l'equip ha revifat després de la patacada a Kaunas. 8 victòries, una derrota en play-off, guanyant València, Unicaja i el Madrid. Feia 11 anys que la secció no feia un play-off tan bo en la postemporada, des del 2011... L'actual format de Lliga de 18 equips data de 1996, enguany, a la Lliga regular s'ha aconseguit el tercer millor balanç de victòries-derrotes des de que l'actual format és vigent. L'any del triplet, l'any 2010, el Barça va tancar la Lliga regular amb un 31-3, amb un 92% de victòries. El primer any de Xares a la banqueta, 32-4, un 88,8. El d'aquest any ha sigut el tercer. Empatant amb l'any de Pau Gasol, l'any 2001, i l'any 2012, amb Xavi Bascuala a la banqueta. Han sigut 10 jornades al capdavant de la Lliga, amb un freca-freca amb Madrid, Bascona i Tenerife, que s'han acabat tots tres desinflant al final, i amb una gran temporada a casa. El Barça, 21 victòries i una sola derrota. De fet, a l'eix, el Barça ha estat un any clavat sense perdre un partit al Palau Blaugrana a la Lliga CB. La darrera derrota datava del primer partit de la final de l'any passat contra el Madrid, el 13 de juny del 2022, i fins al segon partit de les semifinals contra l'Unicaja, el 9 de juny del 2023, el Barça no ha perdut cap partit a la Lliga Domèstica. Els jugadors amb més minuts, la Provítola, Satoranski, Djokovaitis, Kalinic i John Vesely. Mirotic, curiosament, ha sigut el sisè jugador més utilitzat a la Lliga ACB.
Aquests cinc continuaran o no, al principi?
La Provítola, Satoranski, Djokovaitis, Kalinic i Vesely, no tots.
Ja tenim cinquet titular a la Lliga.
Qui és el que falla?
El principi ha de fallar Kalinic. Mirotic, el sisè.
És sorprenent, també. És sorprenent, sí. A la Lliga. Sí, sí.
A la Lliga. Tingues en compte que el Barça combina ACB i Eurolliga. La Provítola i Djokovaitis són els únics que ho han jugat absolutament tot. La creu, les lesions de Sergi Martínez i Cory Higgins. Per cert, han debutat tres nanos amb el primer equip. Kaspar Jakučonis, Dame Sarr i Rafa Villar. I una dada que a mi realment m'agrada molt a l'eix, han passat pel Palau gairebé 130.000 espectadors aquesta temporada de la Lliga ACB. Això són 5.884 espectadors de mitjana. Amb un 50% de partits per damunt dels 6.000 espectadors, va per sota la mitjana de l'Eurolliga, que òbviament és superior, 6.357 espectadors de mitjana. Per sota l'assistència de públic, però no per molt. L'opinió li posa el company del diari ara, Àlex Gofalvo.
Després de fer figa en el tram final de la temporada passada, el Barça necessitava fer una bona lliga per no deixar-se menjar la torrada pel Real Madrid. Sarunas Jasikevicius s'ha vist obligat a fer front a algunes adversitats. A l'estiu es va quedar sense Darius Mascolinas, la seua mà dreta a la banqueta. I després va haver de gestionar les baixes de llarga durada de Nikola Mirotic i Corey Higgins, les dues peces clau del projecte culé. La gestió del vestidor, amb alguna discussió amb Nikola Kalinic, tampoc va ser senzilla. L'estratègia va canviar i es van sacrificar alguns trams puntuals de la temporada amb l'objectiu d'arribar al moment decisiu en el millor moment de forma possible. Les decepcions de la Copa del Rei i l'Eurolliga no van ajudar, però l'eliminatòria de semifinals contra l'Unicaja va servir per preparar l'equip de la manera més exigent possible. L'últim contratemps va ser el cas Mirotic, que va esclatar just abans de la final, hores abans. Lluny de convertir-se en una distracció, la situació va servir per unir més un vestidor blaugrana amb ganes de revenja contra l'etern rival. La final contra el Madrid va servir per tornar a posar en valor la lucidesa de Saras, que va contradir la lògica habitual i va empènyer els seus jugadors exteriors a penetrar contra Edi Tavares. L'estratègia, molt arriscada, va servir per fixar el pivot a prop de Cistella i assistir interiors com Sanli i sobretot Vesely. Un bon detall tàctic per tancar una temporada difícil que ha confirmat el Barça com a millor equip de la Lliga. El següent repte encara és més difícil, el de seguir sent competitius amb una reducció del 20% del pressupost. Si tens menys calés i vols mantenir la mateixa ambició, el marge d'error es minimitza.
Això és el que em pensa l'Àlex Gozalvo d'aquesta Lliga del Bàsquet. Sé que ets un gran amant de bàsquet, Pintanel.
Sí,
què, la Lliga? És que ha estat impecable, bé. Més enllà de la decepció europea, els números canten.
És que, de fet, crec que ho deia el Saras quan va acabar el Barça va guanyar la Lliga i accepta marx de la Copa. El Barça crec que a més ha jugat molt bé durant tot aquest 2023. O sigui, des de gener hi ha la derrota contra l'Unicaja a la Copa i el partit contra el Madrid, però després... I una sensació que tinc és que el Barça ha jugat molt bé. De fet, per això probablement sorprèn tant a tots la desfeta contra el Madrid a l'Eurolliga.
Diguem-ne que en la recta final de la temporada emergeix tot el canvi en la planificació que s'havia fet. És a dir, en els dos primers cursos de Saras, la idea era anar a fondo des del principi. I Saras es va donar l'any passat que diu, hòstia, al final de la temporada hem punxat. Llavors, anem a canviar la planificació per estar bé a la segona part de la temporada. Aprofitem per recuperar Sadoransky, aprofitem per recuperar Nikola Mirotić, que sortien de lesió, i, és a dir, els números canten. Tothom ha punxat, el Madrid s'ha desinflat, Baskonia s'ha desinflat, Tenerife s'ha desinflat, i el Barça, si hagués calgut, hauria pogut seguir jugant fins al mes de juliol, perquè ha arribat fortíssim.
El problema és la mala nit de Kaunas, no?
Ja està. Sí. És a dir,
però t'ho marca tot, clar, sense voler.
Si tu t'agafes, és a dir, estem parlant de Lliga, però si tu t'agafes la temporada Eurolliga, també és impecable. Menys aquella nit. Però la temporada d'Eurolliga ha sigut tota la temporada, primer, segon, tercer, frec a frec, i quart, Olympiacos, Madrid, Mónaco i Barça.
I el play-off
contra... 3-0.
Exacte, perquè a més els últims play-off contra Zenit i Bayern vas al 3-2, vas al 5è partit.
Vas al ganxo.
I vas al límit. I per tant,
i aquesta vegada amb Zalgiris te l'has liquidat en 3-0. Vull dir, el problema del Barça de bàsquet d'aquesta temporada és una nit. Una. La nit,
amb majúscules.
I després un apunt, el tema del playoff, a més, jo tinc la sensació, sobretot em quedo mal del Madrid, amb els tres partits contra el Madrid, que a més han sumat tots. O sigui, sí, potser hi ha algun, però la sensació és que Kalinic en aquest tram final de temporada perfecte, bueno, Vesely, Jakubetis, que han sumat tots, que és el que em sembla que encara té més mèrit, no?, el fet d'haver conjuntat a tothom.
I si m'ho permets, Aleix, per això em sap tan greu que, és a dir, sóc conscient que l'esport professional, els resultats, els títols, és el que marca, però... La temporada s'està dramatitzant una temporada a la secció quan no ha estat així. És a dir, objectivament, les dades i la trajectòria del Barça tota la temporada... Sí. Passa que la nit...
T'entenc, però en una plantilla, molta gent et dirà, una plantilla que té un pressupost de 40 milions d'euros i un jugador no sé què, sí. El dia de la Copa no pots caure a quarts i el dia de l'Eurolliga... has de fer millor partit.
El problema és que tu dissenyes una plantilla per guanyar l'Eurolliga, no?
Sí, sí, sí.
Que no se li pot exigir a un equip, que no se li pot exigir, però tens jugadors amb unes fitxes i amb un pressupost per guanyar l'Eurolliga.
Aquest és el drama de la secció. Perquè realment la temporada ha sigut per tres al barret.
No, no, tres anys a la Final Four, això està molt bé. L'únic que potser si n'haguessis guanyat una d'Eurolliga d'aquests tres...
I dues lligues i dues copes.
Sí, sí. Experts en bàsquet, Dani Solsona, Pichalonso, voleu dir alguna cosa?
No, miro bàsquet. Mires, escolta, han jugat 88 partits?
Sí, crec que sí. Han sigut 88.
Normalment arriben a la norantena de partits, sí, 80-90.
I ara n'hi ha que se'n manava amb la selecció, eh?
Sí, sí.
Ara l'estudi de selecció. No, avui hi ha Mundial.
No entrenen.
I saps on juguen, només. Saps on juguen Mundial, no?
No.
Indonèsia i Filipines.
Filipines, sí, sí, sí. Pichi, vols dir alguna cosa del bàsquet del Barça, de la Lliga o del bàsquet?
Bueno, no, tinc un íntim amic de Saras, que em parla meravelles d'ell, i òbviament la plantilla que tenia era una plantilla, del que tinc entès, extraordinària, i probablement aquesta nit de Kaunas li ha fet molt mal, li ha fet molt mal, sense cap mena de dubte.
Sí, sí. 3:15, digues, Àlex.
Una pregunta pel Mundet, que això ho sabràs. O sigui, si el Barça hagués guanyat l'Eurolliga, la reducció s'hagués fet igualment, Mirotic hagués marxat igualment?
Jo, vist com ha anat tot...
Sí. Que sí, que és independent, que... perquè molts parlen d'aquella nit que el senyalen d'aquell dia que no va estar bé.
Però igualment, si no s'hagués rebaixat res...
No, si no s'hagués rebaixat res...
Hagués marxat.
No, això segur. Però no sé si potser ell hagués estat disposat a reduir-se el sou.
Jo, visto... Perdó, vist lo vist...
Qui lo sa. Mundet, després tornem i parlem de Mercato, del Barça de Bàsquet.
Sí, senyor.
Que hi ha notícies interessants. Gràcies. Fins ara.
3:15.
I per rematar aquestes 6 lligues que ha aconseguit el Barça en les seves 6 seccions professionals, els queden les 3 últimes seccions, el futbol sala, l'handbol i l'hoquei patins. Hola, Gerard Ballera.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Començarem pel futbol sala, que ha estat l'última lliga que ha completat aquest... com seria? Sextet, no?
Un sextet.
No seria un repòquer, no, eh? És un sextet,
no, eh? Un sextet
de lligues. Què, el futbol sala?
Doncs 6 de 6, és veritat, és l'última que va guanyar la Lliga. La setena Lliga de la secció, la diferència amb el Movistar Inter, que en té 14, i que és qui més en té, encara és gran, però s'ha anat reduint substancialment en els últims anys. A la fase regular, el Barça va acabar com a segon classificat, per darrere del Palma, amb un balanç de 20 victòries, 4 empats i 6 derrotes, dues de les quals en el tram final de la competició. El Barça va anar per davant a la Lliga durant moltes jornades, però es va deixar anar al final de la competició regular. Això sí, el play-off pel títol, millor impossible. 7 partits i 7 victòries. D'aquesta lliga, escoltem la valoració que en fa l'Àlex Massana, periodista de BTV.
La setena lliga del Barça és el reflex clar que els grans equips i els grans pressupostos també es poden abonar a la resiliència, que no només és una característica dels petits. L'equip blaugrana sempre és favorit i sempre té la llosa a sobre d'haver de guanyar-ho tot. També la Champions, que és molt i molt exigent, i perdre-la abans d'hora, en el mes de novembre, va ser una bufetada amb la mà oberta. La primera de la temporada i després n'han vingut més. Resiliència també davant dels dubtes constants sobre el joc, que en alguns moments del curs no ha estat brillant, i sobre el rendiment d'alguns jugadors puntuals, com Catela, per exemple, que va tenir l'episodi del seu pes i que ha acabat reivindicant-se en el tram final del curs. Els dubtes quan l'equip va digerir molt malament la quarta lesió de genoll de llarga durada del capità i referent Sergio Lozano. I els dubtes quan l'equip va passar pel sotrac més llarg del curs i va perdre la primera plaça de la Lliga regular. Però davant d'això, les ferides i les feridetes es van cosir i el Barça ha fet un play-off extraordinari. 7 triomfs en 7 partits i la setena Lliga de la secció, la de la resiliència, ja és a la vitrina.
I a més, en plaça per la Champions, que això no ho tenia garantit el Barça Futbol Sala, havia de guanyar la Lliga per jugar la Champions a la temporada vinent, i l'ha guanyada i la jugarà. Anem a la Lliga del Barça d'handbol.
30 lligues del Barça, les últimes 13 guanyades de manera consecutiva. Fa més d'una dècada que no té rival en la competició domèstica al Barça, i prova d'això és que ha guanyat els 30 partits de Lliga aquesta temporada. I ho ha fet, atenció, amb un més 383 en el diferencial de gols a favor i gols en contra. 3-8-3. D'aquesta lliga, escoltem la valoració que en fa l'Edu Agulló, el creador del mitjà digital Han Station.
por desgracia ya no tenemos aquella competición liguera en la que eran varios los equipos top europeo que estaban luchando por levantar el título. La realidad es la que es, el Barça es muy superior y por eso consigue levantar la Liga Sobal con jornadas de antelación, pero de todos modos esta temporada ha servido para dignificar la Liga Sobal y para que muchos se den cuenta de que el nivel competitivo que existe en la competición doméstica es mayor del que muchos se piensan. Con esa final, con ese grandísimo resultado de Granollers en la Europa Handball League, pues creo que se dignifica por un lado la competición y por otro lado el trabajo que está haciendo el Barça para conseguir ese pleno de victorias temporada tras temporada prácticamente. Es muy difícil pelearle al Barcelona porque no solo es el gran dominador en Liga Sobal, sino que también es el gran dominador en la Champions League, a pesar de que esta temporada no ha podido levantar el título.
Aquesta és l'opinió de l'Edo Golló, un especialista també del món de l'handbol, que ha comentat alguns partits amb nosaltres aquesta temporada aquí a RAC1. Fent una mitjana ràpida, més 383 de diferència de gols a favor i en contra, vol dir, en 30 jornades, uns 13 gols de diferència cada partit. O sigui, guanyar de 13 gols cada jornada. No tenen rival, no tenen rival, no. És així. Però, insisteixo,
tenen difícil s'han de guanyar. Per la temporada vinent ho tenen difícil.
També perdran potencial, potser és igual a una mica la
Quants
Lliga.
Quants anys porten guanyant?
13 anys.
13 anys seguits guanyant la Lliga.
Però mira, el segon, que és el Granollers, va ser finalista aquest any de la segona màxima competició europea. Vull dir que també la diferència és tan gran perquè el Barça, jo crec que en una Lliga regular a Europa també la guanyaria. El que passa és que com abans parlàveu del bàsquet, no hi ha lligues regulars a Europa, hi ha Final Fours, sí. I les Final Fours són molt putes.
I la tanda de penals encara més.
Sí, sí. Quatre penals fallats, eh?
Sí, sí. I ho rematarem, aquestes 6 de 6 lligues històriques del Barça aquesta temporada amb la d'hoquei patins.
Sí, l'hem deixat pel final, però compte perquè és la primera. La primera que encapçala la secció amb més lligues del club amb un total de 33. És la que més n'ha guanyat. Per tant, compte amb això. No han perdut cap partit de lliga aquesta temporada, l'equip d'hoquei. 26 victòries i 2 empats a la fase regular i 7 partits, 7 victòries en el play-off pel títol. Immaculat l'equip d'hoquei en la fase final. El Palau ho han guanyat tot, absolutament tot, i a fora només 2 empats a les pistes d'Alcaldes i de l'Alcoi. D'aquesta lliga també ens en parla i la valora el Joan Ferran, narrador dels partits de l'Hockey Lliga a TV3.
Partint de la premissa que l'Hockey Lliga no és una lliga professional i que hi ha molts potencials diferents, l'Hockey Lliga guanyada pel Barça té molt de mèrit. Primer perquè tenia una espina clavada l'any passat, en què va caure eliminat a les semifinals del play-off contra el Reus, i en què a més ha anat perdent talent les dues últimes temporades en un context de retallades ni amb la competència dels diners dels grans clubs portuguesos. Fa 2 anys va marxar Pablo Álvarez, un dels millors davanters de la història del club. L'any passat va marxar Ego Rola, una institució i l'esportista amb més títols, i Nil Roca, un jugador del planter a qui no has pogut mantenir, i aquest estiu marxarà Elder Nunes. El Barça ha fet una temporada perfecta, cap derrota, i sobre aquest titular llampant sempre hi ha una lletra petita, perquè durant un any has d'anar a Reus i guanyar, has d'anar a la Corunya i guanyar, has d'anar a Sant Hipòlit i guanyar, i en totes aquestes pistes el Barça ho ha fet. No sé com serà el proper any, els propers mesos amb les retallades a les seccions, però em sembla que amb un club de més de 1.000 milions de pressupost, retallant l'hoquei és treure la xocolata del lloro.
Doncs això és el que em pensa el Joan Ferran. Bé, volíem fer aquest també repàs i aquest balanç a aquesta temporada històrica, només per rematar-ho, Pintanel, Solsona, Pichi, el Barça és més que un club per coses com aquestes, no? I que per tenir seccions que et guanyen de carrer aquestes lligues.
I no? Que no ho havia fet mai. El que deia abans l'asterisc de l'any del centenari, per tant, demostra lo difícil que és, lo complicat que és, el mèrit que té, i que veurem si el Barça és capaç de tornar-ho a fer, sobretot ara, a partir de la propera temporada, amb la reducció que hi haurà de pressupost a les seccions.
Deia Xavier Budó ahir que sí, que intentarien fer totes les plantilles competitives, mirant el planter, fent fitxatges estratègics, pitxi, però clar, tornar a viure això, que ha estat històric i s'ha fet per primer cop, serà difícil, per això ho destaquem avui, el tu diràs.
Home, sí, sense cap mena de dubte, serà difícil perquè és guanyar-lo tot, no? Com es diu, però sí, és cert que el Barça és un club que se diferencia precisament de la resta dels clubs de futbol en què té tantes seccions que s'han de valorar, vull dir, que no s'han de valorar, i a més tenen èxits, com és el cas, doncs encara més, no? I fa diferent el Barça de la resta de clubs de futbol de la Lliga Espanyola.
Sí, ara vindrà el moment d'encertar els jugadors que han d'arribar perquè si n'han de sortir per rebaixar el pressupost, realment doncs ja això quedarà una mica més equilibrat amb altres equips, no? I aquí és on es veurà realment si es treballa bé buscant els jugadors de bàsquet o el de futbol sala o el de handball i això, perquè han de sortir uns i han d'arribar altres que tu els has de pagar menys, i aleshores ja veurem com aniran les competicions, però que no hi ha cap dubte que guanyar-ho tot i guanyar-ho d'aquesta manera, vull dir, guanyant tots els partits, dos partits empatats, els de hockey, els de handball ho guanyen tot, clar, és una diferència tan bèstia. Veurem ara quan marxin jugadors de bàsquet i de la millor jugadors que guanyen més, que en teoria els jugadors que guanyen més són en teoria els que són millors, en teoria, sempre n'hi ha algun que s'escapa, no? Que no rendeix el que tothom espera, i aleshores les altres peces que arribin, a veure si són, poden competir de la mateixa manera.
Molt bé.
Dani, però ja no és tant, ja no és, perdona, diria Dani, que ja no és tant guanyar, sinó el fet de tenir-les, ja, de tenir aquestes seccions que
les diferencien
de la resta dels clubs. Si a més guanyes, ja la repera.
I si guanyen i no en perden ni un, encara més.
Imagina't. Bé, això era el balanç que volíem fer d'aquesta temporada que s'ha tancat ja aquest cap de setmana. I a partir d'ara començarem a mirar cap al futur. Sobretot el Barça masculí. Ara posarem sobre la taula aquestes carpetes del pivot defensiu, que és la peça imprescindible que vol Xavi en les properes setmanes, abans que arrenqui ja la pretemporada. I també parlarem del brasiler Vitor Roque. I estem pendents de l'homenatge a Juan Román Riquelme. S'està jugant a la Bombonera, a l'estadi de Boca Juniors a Buenos Aires. Aquest partit entre un equip de Boca Juniors amb belles glòries, com per exemple Riquelme, i una selecció argentina també d'algunes belles glòries, està jugant Saviola, Aymar, Messi,
belles glòries i actuals.
Sí, hi ha Messi aquí. Bé, és un partit del tran-tran, una mica de costellada, van 0-1, acaba de marcar Lucho González per l'Argentina contra Boca, i està sent espectacular.
I a la banqueta de Boca, Bianchi
ha tornat. Ostres, a la Bombonera, sí. Mira, s'està vivint així, a la Ràdio Nacional Argentina s'està vivint així, a veure.
Mira, para Román, abierto, solo el Edema, mira para el Chipi Barisco, solo el Edema, ah no, definió el Chipi. Mira, como le dice el Edema, dámela. Venia corriendo desde la mitad de la cancha.
Que bé s'ho passen els argentins. Quina meravella.
Si fos argentini, que fos una estona, eh?
Ara tornem, vaja, estarem pendents d'això també.
RAC 1. Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió vitalícia i vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del centre de fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefafa.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Voilà. Tu diràs. Voilà. Amb Aleix Pariser. Yeah. I'm only coming out to play. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me?
La mitjanit. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, Dani Solsona, Àlex Pintanel, també amb els Saperes, després de repassar aquesta fita històrica de les sis lligues professionals del Barça. Anem al Mercato. Abans ja ho comentaves. A veure, Dani. Pichi, primer parlarem del pivot. D'acord?
Molt bé.
Sembla bé. Gundogan t'agrada, per cert?
M'encanta.
Perfecte.
No, és un futbolista que li aportarà molta entitat a l'equip, molt gol, molt sa d'estar, i a més és un líder, o sigui, que és un fitxatge perfecte. Llàstima que l'edat que tinc que té, però és un gran futbolista.
Home, el Barça, clar, ara ens imaginem De Jong, Gundogan, Pedri, aquí falta una peça, però, hòstia, al mig del camp fa patxoca, no, Àngel?
Bueno, sí, però, bueno, a veure, fitxar un mig centre per fitxar-lo no té sentit. Has de fitxar un mig centre que sigui millor que el que tens al planter i que t'aporte coses diferents als que tens al planter. Però si no, t'has de buscar la vida amb els que tens ahir, no? En la plantilla pots tenir i treballar sense fitxar. Si no, pots fitxar a Rodri, no pots fitxar a Kimmich, no pots fitxar a Zubimendi, no sé. Pues quasi te diria que són els únics. Després, bueno, Brozovic o en Rabat. Però més enllà de tot això, jo crec que fitxar... A mi em va donar una alegria, per exemple, quan Aràbia va firmar el Rubén Neves. Dic, mira, un que no vindrà.
Avui han fitxat a Koulibaly, sí. Imagina't.
Oh, entens que vull dir, no? Que si no, que Xavi es busque dintre del planter, es busque la manera de treu-li el protagonisme que té aquest mig centre, que ha estat busquet durant molts anys, però que ara no hi és.
Yeah.
I per tant, igual, no sé, pues, fent un, jo què sé, De Jong, Gundogan, Pedri i un altre quart centrecampista, jo crec que el Barça tindria un centre del camp extraordinari.
Perquè, Roger, què en sabem d'aquesta recerca que està fent el Barça per intentar trobar un substitut de Busquets?
Doncs que el Barça continua pendent de trobar aquest jugador, aquest substitut a Sergio Busquets. És de gran demanda de Xavi per reforçar el mig del camp. El tècnic va demanar un nom top, ara ho estàvem comentant. Van aparèixer els de Zubimendi i Kimmich, però totes dues opcions es consideren ara mateix pràcticament impossibles. Un altre nom que agrada al club és el de Marcelo Brozovic, pivot de l'Inter, però en les darreres hores l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita ha tancat un acord, pel que ens diuen des d'Itàlia, de 23 milions amb el conjunt italià. Brozovic cobraria 20 milions nets per temporada i asseguren, com dic des d'Itàlia, que l'acord estaria a prop de tancar-se entre clubs i també amb el jugador. 23 milions per l'Inter, 20 pel jugador per 3 temporades, per tant una oferta fora de l'abast del Barça, com a mínim a nivell econòmic. Més enllà de Brozovic, un altre nom que ha transcendit és el d'Oriol Romeu, el jugador del Girona, ex del Barça, tal com vam explicar també dijous passat al Tu diràs. Alguns mitjans, com Gigantes i Relevo, asseguren que el Barça també contempla l'opció de Dani Parejo, el migcampista del Villarreal, que segons aquestes informacions podria fins i tot sortir a cost zero. El preu de Romeu rondaria els 6 milions d'euros.
d'aquell nom que tu tenies més enllà de Kimmich, Zubi, Mendy i Rodri, quin era?
Parejo.
Parejo, eh?
Si busques, si es busca un jugador perfil Busquets, els tres que ha nombrat el Sape, i, bueno, els tres, no ha nombrat a Rodrigo, que aquest ja el descartem, sí, ja, sí, totalment.
Jo crec que ja
no cal ni nombrar.
No estava ni a l'agenda, no, perquè clar, intentar pispar-li Rodrigo al City.
És impossible.
Jo crec que per perfil Parejo podria fer, passa que Parejo també té 34 tacos ja, eh? Vull dir que no... Però ho podria fer, ho està fent el Villarreal, un jugador que de cara va bé, d'esquena li costa girar-se, però ho podria fer perfectament. El que passa que a mi, amb totes aquestes notícies i rumors que surten, després em té una mica despistat, perquè passem de jugadors perfil Busquets a jugadors que són diferents. Brozovic és diferent, amb Rabat és diferent, que ho poden fer perfectament, però no és el Busquets de torn. Oriol Romeu, jo crec que reuneix les dues condicions. Jugador que aguanta bé la posició, que si ha de treballar defensivament ho treballa, i després quan té la pilota tampoc la treu malament. Vull dir, la primera jugada, primer passe, el fa bé, i amb això aguanta la posició. No es pot descartar, eh?
Una temporada espectacular, ha fet.
Qualsevol mig centre que vingui substituint a Busquets té un problema molt i molt i molt greu.
La comparació.
Que el compararan, clar, que el compararan, sí, amb Busquets.
Perdrà sempre.
Sí, sí.
Doncs, aleshores, el Real Madrid fitxa el Tchouaméni,
sí,
i no és titular, acaba sent Kroos, el jugador que juga de mig centre, o Camavinga. Uh-huh. Vull dir, és que s'ha de fugir, jo crec que s'ha de fugir de Busquets.
Ja, però això serà complicat, serà molt difícil.
Bueno, complicat, sí. Escolta, però s'ha de tenir un centre del camp que juga molt bé futbol sense el mig centre, que és estrictament... tàctic. Per què no?
No, anava dient en aquest sentit del que diu l'Àngel, que Xavi, una de les frases que deixa, diu: tinc la sensació que Busquets serà d'aquells jugadors que deixa una empremta, perquè sempre estarem dient un jugador com Busquets, que busquem
que no
un... I que això serà molt complicat, i més tenint en compte la situació econòmica del Barça, no? Que segurament aquest ambient de dir potser el que seria el Busquets diria Rodri, però tu no tens cap mena de capacitat per anar-lo a buscar, i per tant t'hauràs d'adaptar a una cosa que no tingui segurament res a veure, o que sigui diferent al que has tingut durant tants anys.
Mm. És veritat que el Barça va tard en la recerca del pilot. Sí. Entenc també que és veritat que fa 5-6 anys doncs era complicat fitxar un primer espasa sabent que tenia Busquets davant. Això també ho entenc, però bé, crec que igualment que el Barça va tard. No està malament el que ha dit el Pichi, i a més crec que té bastant sentit, tenint en compte que les primeres espases no les podràs fitxar, el fet de canviar la manera d'entendre el joc en el mig del camp. Mm. Per què no? Ni està ahí a l'estil ni res, però, bueno, pues, o Gundogan amb Frenkie de Jong, bueno, alternativa si realment no pots fitxar cap d'aquests jugadors top, com sembla ser que
és que serà així. Part d'aquesta feina l'haurà d'assumir d'alguna manera de Jong. Tenint en compte com està el mercat i les possibilitats del Barça, si tu has de reconvertir algú, crec que el que més s'ajusta en aquest
acompanyat
perfil...
Acompanyat amb algú, per això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Algun perfil
no,
defensiu.
Però ho dic en el sentit que potser tu pots fitxar un jugador que potser no serà el titular, però que pot acompanyar a De Jong en aquesta posició, ajudar-lo a fer alguna de les tasques que hagi de fer.
I Gundogan puntualment, pues, també, Àngel. Agafa, Gundogan també, pues, puntualment.
Doncs agafa el mig centre del filial.
Ja. Yeah.
Paquets 4, 5, 6, 7, 8 partits. Escolta, a mi, és que clar, estem parlant Gundogan, De Jong, Pedri, Gavi i el pivot, algú es queda fora d'aquests salons de titular, no? Sí. O juguen 12.
No, però això,
juguen 12.
No, si ve un pivot que vol Xavi, és a dir, amb esperit defensiu i que a més sàpiga iniciar la jugada i que ajudi en l'elaboració de la jugada, es queda fora Gavi. No ens enganyem. Juguen De Jong, el pivot, Gundogan i Pedri. No ens enganyem.
No sé, jo ja no vull entrar a fer l'alineació, però veritablement algú es quedaria fora en aquest sentit, no? I...
El tema del filial, o apostar per algú de la cantera, al final és creure tu. Mm. Que és el que va fer Guardiola el seu dia amb Pedro i amb Busquets. Si tu t'ho creus, endavant, i per això està la pretemporada una miqueta, o una sessió. I després que parlava l'altre dia el Xavi i explicava també el tema del Balde, i és veritat, ningú donava un duro pel Balde, fa la pretemporada que fa, i el segon partit a Sant Sebastià és titular, no? Doncs potser durant la pretemporada algú sorprèn a Xavi i... i el posa, però per mi és clau amb aquests jugadors joves que te'ls has de creure.
Encara que vingui un jugador que no sigui perfil Busquets i que tothom pugui pensar, escolta, és que un jugador com Busquets, escolta, la gent no és tonta, Tchouaméni a Madrid ja han vist que no era Casemiro, ho van veure, van dir, aquest no és Casemiro, Casemiro feia una funció i aquest Tchouaméni pot fer semblant, però no és Casemiro.
Vull dir que la també gent... és molt jove, Tchouaméni. Vull dir que també s'ha de tenir segurament una mica de...
No, que s'ha de tenir paciència, sí, però potser pot jugar Tchouaméni més d'interior.
Sí,
més d'interior, pot fer aquesta feina, ha posat a Camavinga, ha fet... i el Barça, si arribés un altre tipus de jugador, com Brozovic, doncs tothom es donaria compte que Brozovic no és igual
no
té el mateix perfil, que faria feina, segur, que ho faria bé, també, que acompanyaria De Jong, doncs segurament. Ara, si ja s'ha de buscar un jugador del filial... Compte que aquí s'ha de guanyar,
Ja, però un moment, no faria falta potser del filial, és a dir, Nico González,
no se'l creu
perquè li falta esperit defensiu i ell vol que mantingui més la posició, però li pots ensenyar, Nico.
El Xavi moltes vegades ja l'ha comparat i diu que el veu més amb perfil Frenkie de Jong.
Clar, perquè s'escapa endavant, Nico, però tu li pots ensenyar de dir, ei, mantingues la posició. I potser és una solució, que és un jugador que t'ha jugat a una temporada a primer nivell...
Amb el València, al final, el València Baraja va treure... no feia jugar a Guillamón, que era el que jugava de pivot, i jugava Nico.
Pues
Nico
pres una
acompanyat
mica.
Amb, no recordo amb qui era l'altre, si Musa o no sé qui més. Vull dir que, però el problema és que l'entrenador...
T'has de creure el que deia jo.
Si ha no de veure, veus, i clar. Si no el veu, no el veu. Potser no de pivot, però segurament no el veu ni d'interior.
Ja, però dit això, al Barça, perdona, li queda doblar les posicions. És a dir, encara que a Nico li donis alguna oportunitat de pivot o a Pau Prim o a Marc Caçador del planter, tu has de fitxar un altre substitut d'això. O que sigui el titular i el substitut sigui el del planter. Vull dir, tu necessites una figura més al mig del camp. I això és així ara mateix a la plantilla. Deies, Àngel.
No, jo tinc dubtes de que necessiten alguna més. Fabrica'l. Això és la missió d'un entrenador. Si tu vols tenir un mig centre defensiu i tal i qual, i algú no és tan defensiu com i no manté la posició, com, treballa amb ell. Jo crec que en el que hi ha pot tenir un centre del camp meravellós el Futbol Club Barcelona, que pot ser millor amb Brozovic o amb Rabat o un d'aquests. Bueno, pot ser, però també pot ser que no sigui millor. Una altra cosa és si fitxes a Rodri o fitxes a Kimmich, vale. Ahí sí, ahí ho tenim tots clar. Meravillós, perquè són els millors que hi ha en el món. Però, cony, per fitxar un que no és el millor i que tens dubtes, doncs intenta...
No, Oriol Romeu, no el veus tu, Oriol Romeu.
Sí, probablement Oriol tingui aquestes condicions i ha fet una temporada extraordinària. Podria ser, però igual a un millor no és necessari. Un millor, jo et dic, amb Gundogan, De Jong, Pedri, Kessié, Gavi...
Sí, però imagina't un partit, no contra, tots els respectes a tots els equips, Getafe i tot això, no. Partit que toca d'eliminatòria, fase, Champions. Resulta que no tens a De Jong. No el tens. El tens. Has de posar dos. Gundogan i Pedri i amb el doble pivot o inventar alguna història, perquè si no, no hi ha un altre.
Per això dic, jo aquesta figura falta segur. No? Encara que n'hi hagi algun del planter allà a la plantilla, falta algú en aquesta figura. I hi ha un oient que ens pregunta per Marc Aguado, de l'Andorra. No sé si el teniu molt vist o no. Pregunteu a la tertúlia què tal aquest Marc Aguado, que ha jugat de l'Andorra de pivot, 23 anys, aragonès... que ha fet molt bona temporada.
No, jo el que recordo...
Jo no el conec, no tinc el plaer, però és un nom que ens posen aquí.
A Eder Sarabia que era un espectacle i que li semblava un jugador que podria ser el futur, si no vaig errat, de futur pivot de la selecció espanyola.
Oh.
És a dir, que...
Ja el seguirem.
Havia meravellat a Eder Sarabia, l'entrenador de l'Andorra.
Ja el seguirem. Com va l'Argentina? A veure, com va l'Argentina, Ràdio Nacional Argentina, aquest homenatge a Riquelme?
El cuarto de cancha, va Paredes, se interpone Gustavo... Y sale Boca, sale el Catadilla, sale Clemente. Está bien Clemente, reitero, ¿eh? metió un caño y pasó. Y son más los que atacan que los que defienden. Mira Clemente, mira Clemente, se animó, mira Clemente, mira Clemente. Va para el Chilo Delgado.
Que bé s'ho passen, eh? Que bé s'ho passen. Doncs ara mateix l'equip de Boca, amb Juan Román Riquelme al camp i uns quilos de més, està guanyant, remuntat. Guanya 2-1 a la selecció argentina d'estrelles, en què hi ha Messi, Di María... Mira, Boca està jugant amb Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Díaz, Morel, Ledesma, Serna, Gustavo, Riquelme, Delgado i Barijo. Està jugant. Conec uns quants, sí. I l'Argentina està jugant amb un equipàs. Està jugant Lionel Scaloni, Colocini, està jugant Aymar, hi ha Messi per aquí també, Di María, està fent una mica un mix de grans.
Tots aquests encara deuen estar bé, home, Scaloni i companyia deuen estar bé físicament.
Físicament, vols dir. Sí, sí,
home,
sí.
Home,
sí.
A més, són relativament joves.
Mm. Lucho González, que és qui ha fet el gol. Bé, de moment...
Tu n'hi haguessis pogut jugar aquí.
39 de la primera, 2-1. 39 de la primera, 2-1.
Per cert, que Marc Aguado, que és el fill de Xavi Aguado.
Ah?
L'exjugador del
Saragossa.
Sí, sí, Eder Sarabia n'ha parlat meravelles.
Em sembla que torna, estava cedit a l'Andorra i se'n va un altre cop cap al Saragossa.
Cap al Saragossa,
sí.
Molt bé.
Per tant, haurem de seguir.
És un nom d'un perfil jove de pivot que, segons ens apunten els oients, ho ha fet molt bé aquesta temporada a l'Andorra.
I si juga de pivot i juga bé, no s'assembla al pare, no?
Que mal parit. Quina mala llet.
No, és el mateix.
No, és el mateix.
Home, perquè era central.
Eren èpoques diferents de
gran
futbol.
Gran central, també.
Gran, sí, central.
Gran central.
Era alt, sí.
I millor gran, persona, també, Xavi Aguado. Sí.
Bé, un quart d'una. A veure, estem pendents d'aquest homenatge a Riquelme a l'Argentina i una mica més amunt, al Brasil, es parla molt d'un futbolista que ahir va marcar amb l'Atlético Paranaense.
Deu uma fatiada, segundo pau, toque de cabeça pro meio!
Roque, quin gol que va fer ahir amb l'Atlético Paranaense. Tenim en línia el corresponsal de RAC1 al Brasil, el Pau Ramírez. Hola, Pau.
Què tal, Aleix? Bona nit.